Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. La situació econòmica és la que és i les administracions s'estrenyen cada cop més el cinturó. I és llei de vida que les retallades que fan les grans institucions tenen un fort impacte en les més petites i al final qui se'n pot veure més perjudicat és el ciutadà. D'això n'hem tingut un exemple aquesta setmana. El president del Consell Comarcal, Josep Anton Robles, desvetllava que el Departament d'Acció Social i Ciutadania els havia comunicat la reducció de l'aportació per als serveis socials que es gestionen des de l'ens comarcal. La retallada de 190.000 euros inicial no era, segons Robles, assumible. S'obrien així negociacions entre el Consell i el Departament i sembla ser que finalment s'ha arribat a un acord. De moment, la sang no ha arribat al riu. Però deixant de banda aquest tema, la setmana ens ha deixat també altres titulars. Comencem. El Consell Comarcal aprova la reducció de les retribucions dels càrrecs electes. El grup Independents hi vota a favor, però creuen que no són suficients i es mostren partidaris de renunciar al que cobren si a canvi es realitzen més plens. Entren en vigor les normes de planejament urbanístic a 12 municipis del Priorat. La vigència d'aquestes és de 4 anys, un període durant el qual els municipis hauran d'haver aprovat el POUM o tramitat les seves pròpies normes de planejament urbanístic. Falset i Marçà recuperen documents confiscats pel franquisme, uns documents que es trobaven a l'arxiu de la delegació a Barcelona. Entre aquests, l'acte del ple celebrat a Falset el dia abans de l'entrada de les tropes franquistes al municipi. L'expresident Jordi Pujol visita el Priorat i alaba el canvi experimentat per la comarca en els darrers 25 anys. En clau electoral i de cara als comicis autonòmics, demana el vot per Convergència per tal de recuperar el lideratge de Catalunya. Ple ordinari aquesta setmana al Consell Comarcal del Priorat. A banda d'aprovar el pressupost per a l'exercici 2010, més de 4 milions d'euros, i la reducció de les retribucions dels càrrecs electes, que comentarem més endavant, l'interès de la sessió es va centrar en un altre tema. I és que el Departament d'Acció Social i Ciutadania volia retallar inicialment més de 190.000 euros de l'assignació per a la prestació de serveis socials que es gestionen des de l'ens comarcal. Si l'any 2009 el Consell va rebre 590.000 euros, a mitjans de 2010 el Departament comunicava que només en destinaria 399.000. La situació no era assumible pel Consell Comarcal, que ràpidament es posava a negociar, com us explicàvem dijous, amb el Departament. Al final, aquestes negociacions, amb l'esforç de totes dues parts, ha permès arribar a un acord. Ho explica Josep Anton Robles, president del Consell Comarcal, que desvetllava que part dels serveis socials s'haguessin pogut suspendre.
Afrontarem des del Consell tot el que les nostres possibilitats contempli, que hem fet una sèrie de números i el resto haurà d'afrontar el Departament. I d'aquesta manera doncs, acabarem l'anualitat 2010 donant el servei que s'estava donant fins ara. Perquè si no, la previsió era que a partir de l'1 de setembre havíem de suspendre part d'aquest servei. I de moment doncs, lo mantindrem perquè doncs, la previsió és que el Departament doncs, podrà col·laborar amb aquest tema i la fitxa que ens enviaran a mitjans d'agost doncs, contemplarà el finançament fins a final d'any.
Però com dèiem a l'inici, el ple, el segon de l'any, també va acordar la reducció d'un 5% en les retribucions dels càrrecs electes. El grup Independents va votar-hi a favor, tot i demanar reduccions més significatives. A més, es mostraven partidaris de no cobrar l'assistència dels seus membres als plens si a canvi se'n realitzen més. Escoltem el portaveu del grup, Francesc Piqué.
Nosaltres hem demanat que es feguin els plens que el primer dia es van aprovar, quan se va constituir el Consell Comarcal, que era un cada dos mesos. Ara portem 7 mesos d'any i n'hem fet 2, vull dir que no, el compte no surt, i llavors estem arribat a plantejar nosaltres, el nostre grup, que si fa falta, si és pel tema dels diners, que nosaltres estem disposats a no cobrar per assistir als plens i que és el que haurien de fer els altres òrgans de govern que estan cobrant molt més que per assistència als plens.
Aquesta setmana han entrat en vigor les normes de planejament urbanístic per a 12 municipis del Priorat. Es tracta de les normes que el Departament de Política Territorial va començar a redactar el passat mes de març, adreçades a les poblacions catalanes que fins ara no comptaven amb cap mena d'ordenació urbanística general. A partir d'ara, per tant, aquestes 12 poblacions de la comarca disposen almenys d'una normativa en la que es delimita el sòl urbanitzable i el no urbanitzable, les ordenances bàsiques d'edificació i els plànols d'ordenació adequats. A més, s'hi contempla la reserva d'espai per a equipaments i espais lliures, per a polígons d'actuació urbanística i per a sectors de millora urbana. La vigència d'aquestes normes és de 4 anys, un període durant el qual els municipis afectats hauran d'haver aprovat el POM o hauran d'haver tramitat les seves pròpies normes de planejament urbanístic. Ens centrem ara en infraestructures. La Generalitat ha adjudicat aquest mes el projecte per al condicionament de la carretera C-242, que uneix Ulldemolins i Alforja. L'actuació en aquest tram, de 23 quilòmetres, representarà un cost de prop de 48 milions d'euros. El projecte, que es preveu que estigui redactat al llarg del proper any, proposa l'eixamplament de la via dels 6 als 9 metres. D'aquesta manera hi haurà dos carrils de 3 metres i mig i dos vorals d'un metre. També es contempla la construcció de dues rotondes entre Cornudella i Ulldemolins, una d'elles per enllaçar amb la carretera de Prades i també la correcció d'alguns revolts de la carretera. Canviem radicalment de tema. Falset i Marsà han recuperat els documents confiscats pel franquisme que es trobaven a l'arxiu de la delegació del govern a Catalunya. Concretament va ser el delegat Joan Rangel qui va fer entrega d'aquests documents als representants de tots dos municipis. En el cas de Marsà es tracta d'un llibre de caixa de l'any 37 i d'un llibre d'actes que comprèn el període d'agost del 36 a març del 38. En el cas de Falset, es tracta d'un llibre de caixa, també de l'any 37, i dos llibres d'actes, un que abarca el període des de febrer del 37 a juliol del 38 i un altre que comprèn des del juliol del 38 a l'11 de gener de 1939, un dia abans de l'ocupació de Falset per part de les tropes franquistes. Ho ha explicat Jaume Teixidor, director de l'Arxiu Comarcal del Priorat.
El curiós és que hi ha, dintre dels llibres d'actes, hi ha la darrera acta de l'Ajuntament Republicà de Falset, que justament es va fer el dia abans, és a dir, gairebé menys de 24 hores abans de que la vila fos ocupada per les tropes franquistes. No? Es va començar a les 6 de la tarda i a les 7 es va acabar. És a dir, segurament quan se va acabar l'acte tothom devia agafar els carros que estaven temorosos i devien marxar. Vull dir que devien marxar justament van evacuar la vila, que és el que es diu l'acte.
Teixidor recorda precisament el fragment de l'acte en la que s'ordena l'evacuació de la vila.
Presidència dona compte de l'ordre que li ha sigut donada pel comandament de la plaça, que consisteix en fer un ban, comunicant a la població civil que, en vista de que la nostra vila pot ser envaïda per l'enemic, pot evacuar la vila a la seva lliure voluntat i, per tant, aquest Ajuntament, obeint les ordres de l'autoritat militar, ha cregut a bé evacuar la població abans de caure en poder de l'enemic i, per lo mateix, fa lliurament del mando de l'autoritat civil i de tota la població al comandament militar de la plaça. I no havent-hi altre assumpte a tractar, s'aixeca la sessió a l'hora de les 7 de la tarda, de tot lo qual, com a secretari d'habilitat, ho certifico. I signen Joaquim Ferrando i Joan Domènech.
Els documents recuperats van ser localitzats fa més d'un any a l'arxiu de la delegació per l'historiador Carles Querol. Es creien extraviats o simplement destruïts. En el cas de Falset, amb la recuperació dels dos llibres d'actes, pràcticament es completa el període que abarca des de l'any 1867 fins a l'actualitat. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va estar dilluns a Falset d'una banda per conèixer la Déu Montsant i de l'altra per realitzar una trobada amb la militància convergent. Al matí, Pujol, que va visitar un celler i el Parc Tecnològic del Vi, va destacar la transformació del Priorat en els darrers 25 anys, esperonat pel sector vinícola. Pujol reconeixia seguir molt a fons el que passa al territori i matisava que, lògicament, la comarca no és aliena a la situació econòmica.
Crec que els últims 25 anys del Priorat han canviat. El Priorat ha canviat positivament, no? Una altra cosa és que en aquests moments el Priorat, com a tota Catalunya, com a tota Espanya, com a tota Europa, hi ha una certa preocupació perquè hi ha una crisi, no? I es nota amb tot, es nota amb la gran indústria, es nota amb el vi, no? Es nota amb tot. Però, de tota manera, el canvi que hi ha hagut en tots sentits és important. Jo he vingut avui perquè, bé, doncs, la meva preocupació, que no ja com a president, quan era president, sinó de quan era jove, i ara que ja sóc gran i que, a més, ja no sóc president i que estic fora de la política, jo, doncs, segueixo, diguem-ne, volent seguir molt de prop tot el que passa a Catalunya, per una raó molt senzilla, saps? Perquè és que me l'estimo, Catalunya, jo.
En clau electoral, l'expresident Pujol subratllava la importància dels propers comicis autonòmics durant la tardor i deixava anar entre la militància un missatge que se centrava en la necessitat de recuperar un lideratge fort per a Catalunya.
Ara venen unes eleccions molt importants, en les quals s'ha d'eleccions per veure si a Catalunya hi pot haver una cosa que en aquests moments no hi és, s'ha anat perdent, no? Que és el lideratge. Diguem-ne, perquè el país surti de la mena, diguem-ne, de la mena de sot, de sotrac, en el qual ha quedat encallat, des de molts punts de vista, i a més és capaç, diguem-ne, de mobilitzar-se amb un lideratge clar, no? La gent ha de votar pensant en això. Qui és capaç d'en aquests moments plantar cara i tirar el país endavant?
La visita de Jordi Pujol no va estar exempta de polèmica. Des del grup Independents per Falset criticaven que l'equip de govern no els hagués convidat a la rebuda que es va fer a l'expresident a la seu del consistori. Escoltem César López.
No, nosaltres ens ha convidat i per això estem molt estranyats i després, segons tinc entès, diu que nosaltres no anem en cap convocatòria que fan, però si no ens inviten no hi podem anar, no ens podem presentar per la cara. En canvi, la denominació Origen Montsant sí que ens ha invitat i per això estem aquí. Ens ha estranyat molt, però no sabem per què. No sabem per què l'oposició mai ens invita.
Entrem ara en un tema que afecta a tothom. En poc menys d'un mes entra en vigor el nou Codi de Consum de Catalunya, que ha de representar un gran avenç en la defensa dels drets de consumidors i usuaris. Aquest nou Codi de Consum és en alguns termes innovador i preveu aspectes com l'obligació que les empreses de serveis de subministrament tinguin una adreça a Catalunya on poder fer queixes i reclamacions. Però d'altra banda, la normativa incideix també en altres aspectes, com els 6 mesos de període mínim de garantia, el retorn de quantitats que es cobrin anticipadament o l'obligació de donar una informació clara i precisa. A partir de l'entrada en vigor, les empreses tenen entre 6 mesos i un any per complir el nou Codi de Consum. En aquest sentit, Enric Calvo, delegat territorial de Pimec, afirma que els comerços del Priorat ja hi estan força adaptats.
Una mica al llarg d'aquests últims mesos, a través de les diferents campanyes de control que s'han fet en els comerços, diguem-ne, de Falset i de la comarca en general, doncs el procés una mica en què estan tots els comerços és que ja estan força adaptats el que és el Codi de Consum que s'acaba, diguem-ne, de publicar i que, per tant, doncs, és la nova llei vigent, no?
De totes maneres, Enric Calvo apuntava que es reforçarà la informació en els comerços de la comarca.
Hi ha un període per poder fer l'adaptació d'aquells aspectes que no estaven abans contemplats i aquests aspectes, doncs, donarem a conèixer-los a tots els comerços mitjançant una sèrie de xerrades que es faran segurament en col·laboració, doncs, amb el Consell Comarcal i a través de circulars informatives perquè tothom tingui temps. Són coses molt puntuals que ja es venen a fer, però que l'únic que potser caldrà doncs, és perfeccionar-los una miqueta.
Apuntem finalment que el nou Codi de Consum defineix per primer cop en un text legal què és el consum responsable en termes de racionalitat i sostenibilitat. Parlem ara de diners i de promoció del turisme. La millora d'aquest sector, concretament de l'enoturisme a les comarques de Tarragona, rebrà una injecció del Fons FEDER. Seran 300.000 euros que, sumats als 150.000 que hi posarà la Diputació, s'invertiran en el Pla de Reforma de la Competitivitat de l'Enoturisme a les comarques de Tarragona. Aquest projecte, ha desenvolupat durant el període 2010-2013, recolzarà factors claus del sector a nivell de demanda i gestió de destinacions. També preveu apostar per eines innovadores en aquest àmbit i per donar suport a iniciatives de reforç de l'enoturisme a les comarques tarragonines. Catalunya rebrà més de 9 milions d'euros per a la promoció de vins i caves, una xifra que s'acordava en l'última conferència sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada a Madrid. En total s'han aprovat els programes de 55 entitats, que engloben cellers, associacions, organitzacions professionals i denominacions d'origen. La majoria de projectes presentats són permissions comercials a tercers països, promocions o campanyes en el país de destinació o assistència a fires internacionals. Dos apunts culturals i entrem després en els esports. Els escriptors prioratins Roser Bernet i Fede Cortés participen en el llibre Arbreda Ebrenca, un recull de contes, poesies i haikus amb pròleg de Víctor Amela, que s'editarà en motiu de la celebració demà 1 d'agost de la 5a trobada d'autors ebrencs al Matarranya. I aquesta nit, el cantautor de Pradell, Jesús Fuster, ofereix un recital al Teatre L'Artesana, un espectacle que començarà a 11:15. Després d'aquests apunts culturals, entrem al bloc esportiu. El pavelló de Falset està sent avui escenari del tercer Open de tenis taula que organitza el Club Els Llops de Gratallops. Com en les darreres edicions, el nivell que s'hi podrà veure està garantit, amb la presència de jugadors de primer ordre, tot i que l'Open està també obert a palistes amateurs. Més enllà, però, de la pròpia competició, l'objectiu de la jornada és apropar i contagiar l'interès per aquest esport a la comarca. Salvador Sorroche, president del Club Els Llops, declarava que han treballat per augmentar l'afició pel tenis taula al Priorat i com això es pot traduir en una competició comarcal.
I nosaltres doncs, enguany hem treballat moltíssim amb el tema de la població del Priorat i bueno, hem fet un bon resultat, no? O sigui, de fer només dos equips al Priorat a la Lliga de Tarragonina, doncs enguany ja podem, no està clar del tot, però és quasi segur que farem Lliga al Priorat enguany. Hi ha dos equips a Ulldemolins, això és el que hem estat parlant, després hi ha dos equips a Cornudella, un equip a Falset, dos equips als Guiamets. Estem parlant amb la gent de la Bisbal, que podria ser que fessin un equip o dos, no ho sabem encara, un equip a Gratallops, i al Marroig també vam estar parlant a veure si podíem fer algun equip.
El tercer Open de tenis taula organitzat pel Club Escola Els Llops ha començat a les 10 del matí i repartirà més de 500 euros en premis. La resta de la informació esportiva ens la porta el nostre company Jordi Perello. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu va començar els primers entrenaments aquest passat dimecres i el nou Domènec Aragonès. Al Falset Esportiu hi ha 11 cares noves aquesta temporada 2010-2011 ja ha començat a caminar. Un falsetans ja que tenen ja el calendari de pretemporada gairebé al complet. El primer partit serà d'autèntic luxe el 10 d'agost i el nou Domènec Aragonès on reben el nou Ascó de tercera divisió el 10 d'agost. A partir de les 7 de la tarda, el nou Domènec Aragonès, partit amistós entre el Falset Esportiu de segona territorial i la Joventut Esportiva d'Ascó, el nou equip de tercera divisió. La festa de la pretemporada continua el 15 d'agost, en plenes festes majors amb el trofeu Vila de Falset. Els falsetans que rebran la visita d'un equip de preferent, el filial del Reus Deportiu, s'anomena Redis, i serà aquí Falset a les festes majors a partir de les 6 de la tarda, amb el que serà un nou trofeu Vila de Falset. Però podríem dir que el plat fort d'aquesta pretemporada falsetana serà el proper 19 d'agost, a partir de les 19 hores, a partir de les 7 de la tarda, en el que serà enguany el primer trofeig Ètim Agrícola Falset Marçà amb un 3x1, amb convidats de luxe, tots dos de tercera divisió, i seran aquí a la capital del Priorat l'Espanyol B i el Club de Futbol Reus Deportiu, juntament amb el Falset Esportiu, que es disputaran aquest primer trofeig Ètim, un primer trofeig Ètim que té que ser la festa del futbol aquí a la capital del Priorat. A les 7 de la tarda començarà aquest 3x1 amb el primer partit que enfrontarà l'equip del Club de Futbol Reus Deportiu de tercera divisió front al Falset Esportiu. També els falsetans ja tenen el calendari al complet ja fet per aquesta segona territorial. El començament serà el 12 de setembre a la segona territorial. Els falsetans visitaran el 12 de setembre al matí, un diumenge al matí, al terreny de l'Espanya Canonja. El primer partit a casa serà 7 dies després, el 19 de setembre, on rebran l'equip del Tarragona. Per cert, el Falset Esportiu enguany jugarà els seus encontres en dissabte i a partir de les 4 de la tarda. S'ha canviat l'horari, doncs, dels diumenges que es venia disputant la passada temporada. Ara es jugaran els partits de casa a partir de les 4 de la tarda. Deixem de banda el món futbol i parlem de la primera crono pujada a la Mola. Una primera cursa crono pujada a la Mola que és organitzada per Fontaubella Fondistes i es disputarà el proper 14 d'agost. L'horari de sortida serà a les 17:30 hores i la distància de crono de pujada és d'uns 3.097 metres, amb un desnivell de 552 metres i amb una distància total de recorregut de 6.787 metres. Aquesta primera cursa crono pujada a la Mola compta amb el suport de l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i es disputarà el proper 14 d'agost. Totes les inscripcions i més informació les podeu trobar a www.13esports.com. Inscripcions presencials també les podeu realitzar a Esports Art Mobile de Reus, de la capital del Baix Camp. I tot això, doncs, pel que respecta avui al capítol d'esports a l'informatiu de Ràdio Falset. Ens retrobarem el proper mes de setembre amb el començament de les diferents categories regionals del futbol comarcal. Serà fins al proper mes de setembre, serà fins aleshores. Molt bon dia.
I després de la informació esportiva, la previsió meteorològica, com cada dissabte, l'avança l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per una certa variabilitat en les temperatures, però en quant a precipitacions podem dir que no hem tingut res. Ha estat una situació monòtona, sense cap tipus d'alteració, llevat d'aquestes petites variacions a les temperatures, i el que queda cap de setmana la cosa continuarà poc menys o menys igual, amb una lleugera pujada de les temperatures altre cop el diumenge, però el dilluns un nou sistema frontal que podem dir que no tindrà transcendència en quant a precipitacions ens portaria també una altra baixada a les temperatures. En definitiva, en petites alternances, calor moderada, res destacable llevat doncs, d'aquestes oscil·lacions de la temperatura i l'estiu se va comportant bastant bé doncs, en quant a les temperatures perquè les calors no són excessivament altes durant aquestes darreres setmanes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però l'any 1995, es registraven una onada de calor de Cor de Baixillilla, tenint unes temperatures de 46 i 47 graus, respectivament.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica i les efemèrides tanquem l'informatiu d'avui i tanquem també la temporada. Durant tot aquest temps us hem portat els protagonistes de l'actualitat comarcal i hem estat allà on era la notícia. Però tot això no té sentit si vosaltres no sou a l'altre costat. Així que avui més que mai, gràcies com sempre per la vostra atenció. Us ha parlat Alfonso Reig. Tornem a partir de setembre amb els butlletins diaris i el repàs a l'actualitat setmanal dels dissabtes. Fins llavors, bon cap de setmana, bon estiu, gaudiu de l'àmplia oferta cultural i de lleure d'aquest mes d'agost i, de nou, gràcies per escoltar Ràdio Falset.